Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Oriol Junqueras ha demanat ser alliberat al·legant que no ha oposat resistència a l'article 155 de la Constitució. La defensa del vicepresident destituït diu que va anar a l'Audiència Nacional com a exmembre del govern. També han actuat en la mateixa línia les defenses de Raül Romeva, Dolors Bassa i Carles Mundó, que demanen l'alliberament acceptant l'article 155, com també la del conseller Joaquim Forn. D'altra banda, Cristóbal Montoro ha donat 10 dies a Carles Puigdemont per acatar l'article 155 si no vol perdre la pensió d'expresident de la Generalitat. El ministre d'Hisenda ha demanat si Puigdemont ha sol·licitat el cobrament d'aquesta pensió. El Centre Nacional d'Intel·ligència, d'altra banda, nega que hi hagi ciberatacs russos en aquests dies. El Centre Criptològic, que depèn de l'organisme, el CNI, reconeix una setantena d'atacs a webs institucionals abans i després de l'aplicació del 155, però assegura que no han tingut impactes importants. I el diari anglès The Guardian publica avui que el govern espanyol estaria disposat a negociar un pacte fiscal per a Catalunya. En una informació en què cita fonts de l'executiu espanyol, el diari subratlla que Rajoy estaria disposat a acordar aquest nou pacte amb la Generalitat similar al concert que té el País Basc. De tota manera, el PP ja ha desmentit aquesta informació a través del seu portaveu al Congrés, Rafael Hernando. Canviem de tema, els alumnes catalans es troben en el podi estatal de l'informe PISA sobre treball en equip. Les noies obtenen més bons resultats en la resolució de conflictes i són més cooperatives i entusiastes que els nois en els països de l'OCDE. Catalunya ocupa el tercer lloc, empatada amb Navarra. La Comunitat de Madrid és la líder. I és notícia a Zimbàbue, on el fins ara president Robert Mugabe ha dimitit del càrrec avui, segons ha informat el president del Parlament d'aquest país africà. La dimissió de Mugabe arriba després de dies d'una gran crisi política en el context d'una revolta militar. Durant 37 anys, Mugabe ha deixat en la misèria un país abans ric i pròsper i en un context també de corrupció i de sang. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel. Ara us deixem amb el programa d'Educació i Família Paraules d'Amor.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
Vols que els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez responguin als teus dubtes de salut i medicina natural? És la mar de fàcil. Truca al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777, deixa'ns el teu nom, telèfon i el teu dubte i nosaltres et trucarem durant el directe del programa. Recorda-ho, nom, telèfon i la teva pregunta al 93 409 2777. La consulta. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atenen les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 2777.
Cada divendres a les 10 de la nit, El Penalti, per parlar del Barça amb Miguel Ángel Ruiz i Cecília Martínez. El Penalti, més que un club, més que un programa. Cada divendres a les 10 de la nit, a Ràdio Estel. Programa patrocinat per Llum Gavà, Paparazzi Bar i Vilamedi Serveis Informàtics.
Ràdio Estel.
Paraules d'Amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona nit, amics de Ràdio Estel. Els records de les vacances, l'olor dels dinars de la iaia, els contes de l'avi... La nostra memòria es carrega de nostàlgia i tendresa quan parlem dels nostres avis. I per això avui volem dedicar el nostre programa a aquesta figura que és clau en l'educació dels fills. El seu paper és fonamental en el nostre bagatge emocional, però actualment els avis tenen presència més que mai també en hàbit educatiu. Dediquen molta estona als nets per intentar que els seus fills puguin conciliar la feina i la vida. És habitual veure avis portant els nets a la llar d'infants, passejant nadons pel parc o fins i tot ajudant-los a fer els deures. El problema és saber quin és el límit, fins on eduquen els avis i fins on ho fan els pares. I és aquí on poden aparèixer diferències de criteris i maneres de fer diferents entre una generació i l'altra. Dialogar molt i arribar a un consens és clau perquè avis i pares remin en la mateixa direcció. Hem d'intentar aconseguir coherència i transmetre uns mateixos valors i actituds sense oblidar que els màxims responsables en educació són els pares. També caldrà tenir en compte que no es poden carregar els avis d'excessives responsabilitats, encara que ens trobem amb avis molt joves. Potser hi ha avis que fan una jornada laboral sencera perquè el que volen és ajudar i facilitar la feina al matrimoni. Però un cop arribats a la tercera edat, és important que també trobin temps per ells, per les seves aficions o simplement per tenir vida social i gaudir de la ben merescuda jubilació. Fomentar la relació amb els avis és molt beneficiós per als fills. Els avis tenen una paciència infinita i creen una unió d'afecte amb els nets que es percep en només una mirada. No hi ha res més reconfortant ni millor dosis d'autoestima que tenir els avis a prop amb el seu amor incondicional i les seves paraules d'amor reconfortants. Per això avui dediquem el nostre programa Paraules d'amor al paper dels avis. Comencem. Ja veieu, avui tenim una cançó curteta perquè és la sintonia de les Xiques d'Oro i ara em deia el Jaume, que és un dels tertulians, que eren quatre iaies molt enrotllades. I és que és veritat, els avis d'avui en dia són molt enrotllats, ens faciliten molt la vida i per això avui dediquem el nostre programa al seu paper com a avis i també l'educació dels nostres fills, que cada vegada és més important. Avui parlem del paper dels avis aquí a Ràdio Estel i per fer-ho tenim, us els presento, l'Aureli Villar. Aureli,
bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Aureli, que no és avi, però podria ser per edat.
Sí.
I, a més, és pare, o sigui, que també orientador familiar del FERT, que també feu, em sembla, que després ens ho explicaràs, un curs d'avis, no?, especialitzat en el paper de l'avi. Després sí que tenim una àvia igual d'enrotllada que les Xiques d'Oro, també
igual, aquí, igual.
Glamurosa, que és la Maria Josep Cots, que la coneixeu d'alguna entrevista. Bona nit, Maria Josep.
Bona nit.
I també és àvia, mare, àvia. I després tenim un altre avi clàssic, que d'esperit no és tan avi, que... però que és molt enrotllat també, que és en Jaume Pujol. Jaume, bona nit.
Bona nit.
Bona nit a aquests avis que ens parlaran també del paper de l'avi en l'educació. Dèiem a la introducció que últimament els avis estan més presents que mai. Vas a l'escola, hi ha avis, no? Surts de qualsevol lloc, d'extraescolars, al matí a les llars d'infant, al parc. Els avis sembla que s'han fet molt càrrec de l'educació dels nostres fills, potser pel tema de conciliar, pels horaris, pel que sigui.
Tampoc és que sigui un problema de modes i coses així.
No, abans era així, no ho sé,
sí.
Pregunto.
Hem portat una vida regular, hem tingut la sort de no tindre una guerra per entremig, com els hi va passar a altres generacions. Ens han donat de menjar cada dia, normalment.
De moment estem bé.
I hem arribat a aquesta edat, doncs, l'edat que es pot aspirar a ser avi, doncs en bastant bones condicions, no? Jo no m'imagino posant-me a sobre del meu avi, pobre home, que era una persona molt d'això, no hagués gosat mai fer-ho, no? I, en canvi, els meus nets, doncs, no tenen manies, no? Ara, ja haurem de començar a preparar-nos per quan no ens puguem deixar patejar d'aquesta manera. Però, de moment, jo estic gaudint d'això. Per altra banda, també és cert que abans algunes dones o alguns homes que escollissin l'estar a casa i dedicar-se a les feines de casa, doncs ho podien fer. Ara, doncs, afortunadament, els ajuntaments han procurat pujar el l'IBI, les hipoteques són cada vegada més altes.
Els lloguers a Barcelona ja no en parlem, no?
Exacte, i una llavors és difícil plantejar-se que un dels dos segueixi treballant, però sense cobrar. O sigui, s'ha d'anar a buscar un treball
d'aquells que
no més professionals, perquè jo no crec que una persona que està fent les gestions d'una empresa sigui més professional que un pare o una mare de família. Això és una altra cosa que algun altre dia podem parlar. Però sí que és veritat, doncs, de que, molt bé, si els dos tenen que sortir a caçar al carrer i els avis, doncs, estem en una situació que podem fer coses, doncs és normal que ens les proposin.
Mm-hmm. Jo crec que també hem de gaudir de ser avis, no? És a dir, que sí que és veritat que eduquem... L'educació mai és en una sola direcció. O sigui, jo puc educar el meu net i el meu net també m'educa a mi. De tant manera que jo ho he viscut com una oportunitat. Els nets són cada vegada més llestos, cada vegada són més ràpids, tenen iniciativa, i això jo com a persona em sento molt, no, molt enriquida. No? I això també dona l'oportunitat de poder estar amb ells.
Connecteu molt, no? Amb els nens? Sí, o sigui, sí. Veig que la relació a vegades avi-net és com més fàcil que la relació pares-fills.
Sí, sobretot si esperant que el meu net també m'eduqui en alguna cosa. És a dir, jo sempre penso que l'educació, el que he dit abans, no és que jo tingui que educar el meu net, sinó que va en doble direcció. Mm-hmm. El meu net m'educa molt amb videojocs, la rapidesa que tenen amb la Play, m'obliga a anar... No sé, tinc
potser
un net que li agrada
al
Girona, no? I jo estava allà al camp del Girona, per si posava primera divisió o no, i pensava... Déu meu, qui m'ho anava a dir a mi que als 65 anys estigués en un camp de futbol, amb un sol...
Veient el Girona,
no?
històric, això. No?
És una oportunitat, és el que dius, és
sí,
una oportunitat.
Però és una oportunitat i vaig poder gaudir, no?, amb el meu net, i això uneix molt, no?, perquè quan un s'ho passa bé, tens una ascendència amb l'altra persona que és difícil de trencar. Mhm.
Bueno, jo també, tot i que ara possiblement ja arribarem a lo concret i parlem del que s'ha de fer, però de vegades també va bé, què passaria si no existissin els avis? A vegades va bé aquesta pregunta, mm-hmm. No? Només cal mirar el moment actual, no? Per exemple, o fa pocs anys, no? La crisi, bueno, no ha passat la crisi, però bueno,
quan era tan fort. Es notava,
sí,
tant.
Sí. Què hagués passat al nostre país sense els avis? Només això, fer la pregunta. I un comença a dir, caram, la quantitat de famílies que surten endavant gràcies als avis.
Sí, sí.
La quantitat de famílies que realment estan podent fer coses, i tu parlaves de l'IBI, de la hipoteca i aquestes coses, gràcies als avis. I això només des d'un punt de vista el més superficial. Bueno, si tu vols, el més material, i possiblement és el que de primer es veu.
Necessari, sí.
Però si analitzéssim una mica des del punt de vista ja del nostre, l'orientació familiar, el paper dels avis és determinant, és molt important. Tot i que ha de quedar clar que els avis només poden fer d'avis.
No han de substituir pares, els pares.
No? Uh-huh. No, però vull dir, és que fent d'avis,
sí, sí,
és molt. És molt. Per tant, vull dir que no estem parlant... A veure, jo dic per centrar una mica el que volia dir. Primer he parlat de tema econòmic i d'altre. Però és que de vegades la missió dels avis... De vegades sembla ser com si l'únic que poden fer és fer de mainaderes. Yeah. O de cangurs, no sé què, doncs de portar els nens a l'escola. Això és una vessant important. Però si profunditzem més, ens adonarem, i jo, almenys jo tinc idees d'això, ho sortirà, del gran paper, tu amb la teva introducció parlaves, que és fonamental. Però doncs jo continuo pensant que ara possiblement és més important que fa uns anys, quan la família era... Estava més cohesionada. Hi havia...
Una certa estabilitat.
Ara, possiblement, hi ha valors que els transmeten als avis o no se sap qui podrà transmetre els valors. O sigui, jo simplement estic fent aquest contrast.
Bueno, i també les històries familiars, no? Això és important, també, no? La continuïtat de saber d'on vinc, qui soc, i això també enforteix l'autoconfiança, no? I un problema d'identitat. Això és bonic. Jo crec que hi ha una pregunta clau que tots els avis i àvies ens hem de fer en algun moment, no? Quin tipus d'avi o d'àvia vull ser, no? què és el que vull jo que el meu net rebi de mi? Quin és el meu talent que jo pugui aportar en aquesta manera d'ésser d'aquesta personeta que va creixent, no? I el que has dit tu molt bé, no? La memòria. Què és el que vull que recordin de mi? No? Jo crec que això és perquè com a àvia em senti també responsabilitzada. És un nou paper que he de fer i que l'ha de pensar abans, no?
Ja tenim deures pels avis que ens estiguin escoltant, que és que avui reflexionin què vull transmetre o que m'agradaria que aprenguessin els meus nets de mi.
Clar.
Potser la passió pel Girona, la passió per Harry Potter, per coses, no? Mil coses, no?, que podem transmetre.
Sí.
Jaume, deies?
No, que de tota manera, o sigui, està clar que la família és l'amortidor de les inclemències de la vida, a vegades, no? Uh-huh. O sigui, quan les coses són maldades...
Millor xarxa social, diem, eh?
Exactament. Això és molt important tindre-ho en compte. A veure, jo avui trenco una norma que tinc, que és la de no parlar d'avis i de nets, si no és amb gent que siguin avis. Perquè saps què passa? Si no tenen tendència a pensar aquesta persona està una mica flipada, no? O sigui, parla amb un entusiasme que
no?
és estrany, eh? Ves a saber que deu fumar o que deu beure,
però
tots no?
Però tens els avis, jo crec que sobrepassen, eh? Sempre una mica.
No. Sí, és un entusiasme natural.
És una il·lusió que tens.
Ets tu, Jaume, és general.
Clar, però llavors, per evitar segons quines coses, doncs el millor és dir, no, a veure, tu ets avi? Sí, doncs parlem-ne. Llavors em deixo anar. Però si no ho ets, doncs no, si vols t'explico coses, no? Però llavors ja... amb un altre plan, perquè no vull que et pensis que això és... No
que,
sé,
que estic molt flipat,
sí,
no?
Sí, que estic molt flipat, no. Però el que és cert és de que no cal que un faci un esforç, que un es prepari. Jo encara estic molt impactat per el donar-me en compte de quin tipus de relació es crea d'una manera natural i que jo crec que és una meravella, entre els avis i els nets, les netes, no? O sigui, no s'ha de fer cap esforç. O sigui, tu penses, com és possible que amb aquesta diferència d'edat...
Hi hagi aquesta complicitat.
Hi ha aquesta complicitat, aquest carinyo natural, aquesta... O sigui que, vaja, a mi em sembla una cosa extraordinària, no? I m'agradaria que ens en donéssim tots compte, perquè val molt la pena, no? Fa un temps, doncs... per les circumstàncies d'horaris i coses d'aquestes, doncs em va sorgir l'oportunitat d'un dia a la setmana anar a buscar una neta meva adolescent. Mm-hmm. I des del principi me'n vaig donar compte que allò era una cosa... Dic, Jaume, fixa-t'hi bé, perquè tens una oportunitat que tens que aprofitar-la, perquè si no ets un badoc. I, efectivament, des del principi vaig intentar fixar-m'hi, no? O sigui, no preguntar-li mai quines notes tenia ni com li anava al col·legi. Escolta'm, tu, això que li pregunti...
El seu pare.
El seu pare. Que jo crec que tampoc, és una cosa...
Això era tan amiga teva, per això.
No. No explicar-li, no dir-li el que té que fer, no donar-li normes, no... Donar-li algo que ells aprecien molt, almenys aquesta neta meva, molt, El silenci. Espera't que et digui alguna cosa.
No voler omplir, no?
Si algun dia, exacte, si algun dia... Jo crec que amb els fills també és interessant, eh? A vegades anem tan obcecats amb transmetre el nostre missatge, que és fonamental i que és una cosa d'això, i no ens fixem en que, escolta'm, deixa'l. I aleshores començava, al principi hi havia una mica de silenci, jo alguna vegada, vaig... tindre que fer l'observació de que, home, no trenquem aquest silenci amb el mòbil, sisplau. Deixem el mòbil perquè són 15 minuts que tenim, saps? 15
però ella
minuts
també ho va fer.
La setmana...
també
sí, sí,
va
clar. No, home, per supost que jo ja m'ho havia dit a mi mateix, ja no calia. Però amb ella no vaig tindre que fer gaire força amb això, no? I aleshores comença a parlar. I a continuació és un torrent. És una cosa... T'explica coses i coses i coses. I... De tot el que li passa, de les vivències que té, doncs, amics, amigues, en fi, tot plegat, no? Tant és així que la meva filla, a vegades, penso que es quedava una mica parada perquè coses que m'havia dit a mi, ella no ho sabia, no? Home, jo també fardava, també t'ho he de dir,
clar,
eh?
Ja m'ho crec,
perquè
clar.
Allò de dir que sense haver-li preguntat, m'ho hagi dit, escolta'm, em trec el barret, És important i és molt maco, no? I aleshores penso que això hem de valorar-ho, perquè en un moment en què els adolescents i les adolescents sabeu molt bé que tenen una tendència a tancar-se amb les seves intimitats, quan una persona t'explica el que pensa del que és la seva feina, però no des del punt de vista de resultats, sinó de vivències en el col·legi, no? Amb els seus companys i companyes. Quan t'explica coses que pensa, senzillament, doncs jo crec que això és fantàstic i meravellós.
Una mica el que deia la Maria Josep, no? Sí. No, aquest aprenentatge, veig que no, tant la neta com l'avi van aprendre tots dos, d'aquesta experiència.
Saber, jo crec que també és veritat que és una assignatura pendent que tenim tots, ara, avui dia. Com que estem tan acostumats a fer coses, a tenir coses, hem oblidat una mica saber estar, no? Ens incomoda el silenci, ens incomoda estar quiets, per què? Perquè pensem que perdem el temps. O sigui, aquesta tendència o educació del saber estar,
sense
res, presses.
No? Què fem,
és a dir,
estem, no?
El dolce far niente, què diuen els italians? Això és aquella novel·la del Come ama y reza, parece, sí. No? Que a vegades hem de gaudir del dolce far niente. Saber estar en un lloc ja és molt important, perquè connectes amb el que és una persona. I aquestes són les oportunitats que hem de recuperar. Menys dir, menys interrogar, menys fer, menys tenir, menys anar amb l'agenda, i anem a gaudir de simplement estar un al costat de l'altre.
Doncs això és el que hem de fer amb els nets, un al costat de l'altre, i no cal l'interrogatori de torn.
No.
Això que dieu, per mi hi ha una raó de fons. I és que, i això és bo que els pares ho sàpiguen, vull dir, ho han de saber, que amb tota seguretat, i dic amb tota seguretat, no dic probablement, no, amb tota seguretat, les persones que més estimen el teu fill són els avis. No sé si tindreu algun dubte. O sigui, més que les professores del col·legi, i a mi que són bones les professores del col·legi, són molt bones, Com estimen la meva nena? Com la, quan arriba, li donen un petó, com l'estimen? Doncs mira, la seva ja l'estima més. I a l'avi no diguem, dic, més. Què vull dir? Quan això es dona, ara una altra idea que lliga. Educar, una vegada recordo un curs que vaig fer a l'Universitat de Navarra sobre tutories i tal, i dels apunts, vaig prendre moltes notes, però hi ha una cosa que la vaig subratllar i dic, això quan arribi a Barcelona m'ho estudiaré bé a fons, no? I no sé exactament com m'ho va dir el professor, però vaig agafar la idea que l'educació ve de viure a prop de... I va explicar que quan parlava de viure a prop no es referia de la proximitat.
Un viu a prop...
No, de la proximitat. No, de la proximitat. De viure a prop. Està al costat. És que, clar, visc davant de... No. Això té el que deia el Jaume, no? Quan escoltes amb interès el que t'està explicant, i això ho escolta un que estima el net, un que estima, doncs això és bàsicament un dels fonaments de l'educació. Perquè eduquem pel que som, no tant pel que diem... I pel que fem, pel que som. I com que som persones que volem fer les coses ben fetes, doncs sense voler, escoltant, estem formant. Ara jo he aixecat el llistó a la cinta que evidentment que l'àvia, més a més, fa de mainadera algun dia i ha d'anar a comportar. Sí. Això també ho fa. Però no perdre de vista que són moltes les hores. És molt el temps. Fins i tot tu parlaves d'un quart d'hora, de cada setmana, no sé què. Però quantitativament això va sumant
i són moltes
hores que els nets hi passen amb els avis. Moltes hores. I com que són persones educades, persones que estimen, persones que tenen valors, això es va transmetent, això es va transmetent. I això té un gran... I és bo que els pares ho sàpiguen. Per tant, caram, si està amb l'avi, doncs... Després hi ha una altra qüestió que ara no vull parlar de tot seguint, no? Però també els pares han de donar criteris, en el sentit que les dius, escolta, el nen millor que facis això, perquè l'escola em dit que és millor. A veure, donar criteris perquè ho facin millor, perquè ho facin bé. Però això és a banda. Ja d'entrada, és un bon estatus aquest d'avi.
Sí.
Ara que ho deies, perquè clar, ara heu dit això, no? Que els avis estimen més que ningú, amb diferència.
Segur.
Segur. Estan en el top de l'estimació. Però clar, a vegades caiem en el tòpic de pensar que com que els estimen tant, es passen. M'explico, no? Perquè diuen, és que la meva mare el sobrealimenta, no? És que li dona més menjar del que toca, el consenteix més, li compra tot. A vegades és com aquest excés de que els avis ja s'han relaxat, ja no posen tantes normes i és com que es passen.
Però saber estimar...
És un tòpic, això?
No, crec que és important. Saber estimar és important.
sigui, fer-ho bé, no? En moderació, bé. També,
estimar
no?
Estimar les persones és important, també.
No, és comprem-hi
tot, menjar,
no?
Les àvies, jo parlo...
És molt d'àvia,
oh,
no?
Molt d'àvia.
És molt d'àvia, això.
Jo estic amb la truiteta i a vegades penso...
Com sí, hagués dit, no?
Sí, sí, sí. I això de que...
els o comprar, nets... però també penso, no?, que ens sí. consentim tot,
no,
una
mica. No, també és veritat d'això del tenir, no? A vegades el regal, o tenir coses, o regalar, o comprar, potser és una manifestació equivocada del que és l'estimació, però sí que és veritat que és el recurs fàcil, no? Vull que el meu net estigui content, que content està el meu net i li compro aquell allò que ha vist, no?
Que no li han això, comprat els pares, a
que
vegades,
no li han comprat
eh?
Els pares. Ah. Ara, depèn, perquè hi ha avis i àvies que potser... que cada persona actua segons la seva pròpia manera de ser. Hi ha avis que jo més aviat no sóc gaire de comprar. Amb això... Però sí que sóc que mengin.
Que mengin. No, però a vegades jo ho veig sí. amb els meus pares i deia, ostres, això a mi no m'ho deixaves fer.
No.
En canvi, els meus
clar,
fills sí que els hi consenteixen, clar, per clar, exemple.
Clar. Mira, amb això que dius em dones peu per una cosa que ja fa estona que m'estava donant voltes al cap.
Digues,
no?
Jaume.
I és que a vegades ens mengem molt al cap amb la idea de que siguin les idees dels avis molt compatibles amb les dels pares o complementàries, o que sincronisem les nostres idees.
Criteris, valors, no?
Criteris, valors.
Sí, molta
perdoneu,
teoria, no?
Perdoneu, però jo penso una mica, com deia el Cruyff, no? Sortiu al camp i disfruteu, eh?
Ah, sí.
O sigui, a veure...
És que tens un esperit lliure, Jaume.
S'ha de... Sí,
sí, sí.
A veure, s'ha de gaudir. Anem a veure. El que no es pot fer mai és que la nostra línia estiguin en direcció contrària a la dels nostres fills, a les de casa. Això mai, eh?
Però tret
això, aquella fan per poder mimetitzar-se amb les idees dels pares, no, perdoni, no sóc el pare jo, no sóc el pare. O sigui, jo tinc una manera de fer, els meus fills ja ho saben. Ara imaginem-se el cas de que tingués algun fill, doncs que potser a casa seva no resessin. Bueno, ja saben que jo reso, per exemple, no? Doncs,
i és el peatge,
em veuran,
no, una mica?
Em veuran resar. A veure, que si volen que els seus nens no vegin resar ningú, casa meva que no el portin.
Clar.
I
ja saben
i poso
com
això,
ets,
que és un exemple,
fills,
potser
sí?
Una mica, no sé si és... No? Es donen casos.
Clar.
Però qui diu això diu qualsevol altra cosa, no?
Sí, la música, si l'avi és vegetarià, ja saps que aquell dia menjaràs verdura, no?
Sí, sí. Ja està. I llavors, doncs, vull dir, que sàpiguen, al mateix temps, que si nosaltres hi ha coses que les fem diferents... de lo que fan a casa seva, de lo que fan els seus pares, que són una gent estupenda i fantàstica, nosaltres, que també som unes persones estupendes i fantàstiques, fem les coses d'una altra manera.
I tot suma.
I entre altres coses aprenen una cosa que moltes vegades es troba a faltar, no? De que hi ha moltes maneres de fer les coses ben fetes. N'hi ha més de fer-les mal fetes, ja ho sé. Però, a veure, que no tots tenim que passar pel mateix camí. I que una persona pot pensar que el millor per ell és això, sense que això estigui dient que com ho fan a casa seva no està tan bé. No, no, allò està estupendo. Però jo tinc la meva manera de fer les coses. I després, bueno, també el que parlàveu de la funció dels avis, home, tenim unes funcions molt concretes i que a vegades ens n'oblidem. Sobretot aquesta època que estem vivint. Les festes de família, i aviat en tindrem unes quantes, serveixen perquè, sense ser l'abuelo cebolleta, expliquis coses de la família. La família té uns trets característics que li donen un color. I això als nets, als fills i a tothom...
La personalitat.
Els adolescents, per exemple, que estan formant un caràcter, saben que... A veure, les coses que es fan a casa són coses més o menys normals, però que nosaltres tenim una manera de fer-los. I això els fan reafirmar amb la seva identitat dintre de la família,
és
i és
important.
Molt bo.
I després també ajuda també a tenir hàbits de pensar, no? És a dir, si quan el net veu diferents comportaments dintre de la mateixa manera de ser, això també és molt enriquidor, pot arribar a entendre. Els nens jo crec que són llestos a veure de que saben diferenciar el que és el pare, el que és la mare, el que és l'avi i l'àvia.
I tant, això ja ho calen,
ja ho calen,
que li poden dir a un,
bé.
Que li poden dir a l'altre.
Sí, sí, sí. I el que sí que has dit molt ben dit és que el que no hem de desautoritzar mai els pares, ni fer unes coses contràries. Però dintre la diversitat d'actuació, jo crec que és molt enriquidor.
Per tant, això de menja't aquesta galeta ara que no et veu ta mare, no. No,
no home, no. Bueno,
jo aixecava la mà i, en el fons, volia recolzar aquesta idea.
Aquesta,
però
no,
perquè
no
quedi clara, no? No, però que, perquè quedi clara, és donar resposta a la pregunta que feies abans. I els avis, està bé que donguin més coses, o que mimin...
Consentidors, més mimins, sí.
Si no, no serien avis, està bé. Però, amb aquest matís que deia la Maria Josep, sempre i quan... no solament no desautoritzin, sinó que recolzin l'autoritat dels pares. A vegades un avi pot dir, mira, aquest caramel te'l tallo de l'aval. Però tu, el teu pare té raó, Vull dir que no te'l doni, perquè ara no és l'hora, Bueno, avui ja li demanaré perdó al teu pare i li diré que
ja
he fet mal fet.
Ja parlaré jo amb el
però,
teu pare.
I parlaré. No? Jo he fet mal fet. Però... el nen sap que l'avi li dona, però que l'avi està dient, el teu pare o la teva mare ho està fent molt bé. O sigui, ha d'aprofitar per recolzar, no solament desautoritzar, sinó recolzar l'autoritat. I els teus pares fan molt bé de donar-te les coses fora de temps, perquè si no, tu tal, 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 tal. Bueno, avui, com que és un dia de festa, jo, avui ho farem. No li diguis al teu pare, perquè es... em renyarà, i amb raó, I amb raó. O sigui, que els... vull dir, això lliga amb el que digues tu de Gaudí, lliga amb el que estàveu dient, sí. Però que és important, perquè si no... aleshores sí que els avis estan minvant, diguéssim.
Sí,
sembla que els pares són dolents, quan no. D'altra banda, no. Estan recolzant.
Encara em queda per ser àvia, però això pinta molt bé, eh? Perquè, clar, bueno, pots fer la feina educativa, però relaxat, ja, no? Hi ha una mica...
gaudir de la feina
gaudir
educativa.
Gaudir només,
I
no?
Jo crec que també l'oportunitat de que els nets ens ensenyin. L'oportunitat de poder anar al cine. Jo m'he vist totes les pel·lícules. Estic al dia de tots els pel·lícules de dibuixos animats. Ara anirem a veure... ja de la meva neta. Anirem al cinema, ja, vale. Clar, això, si no tingués nets, no aniria, no estaria tant al dia, no?
Pues i d'anar
al concert,
no?
De youtubers, escolta, dic, això és una minadora, això. Què li puc jo ensenyar al meu net? No? I també tenir idees com avis. A vegades ens quedem només amb els valors... Sí, però vaig més amb la idea que has dit tu, no? Del principi de la creativitat. No? És a dir, quin talent tinc jo que pugui ser aprofitable per la meva neta o pel meu net? I per això, jo que m'he passat també molts anys treballant, ara m'he jubilat, clar, això no s'improvisa. Per què? Perquè has estat en una feina que has tingut uns fills que t'han tret molt temps, i ara jo crec que els avis ens hem d'enriquir també. Per què? Per donar. Per exemple, jo m'ha sorprès molt, ara estic fent un màster a la universitat, la quantitat d'avis i àvies que van als cursos d'oient a la universitat. Jo crec que això és exemplar, no? M'ha impressionat. Per què? Perquè és l'oportunitat de poder escoltar, de poder formar-me, de poder estar al dia d'oient. Jo crec que, com jo d'aquí faig un... animo, no?, els avis i àvies que també et retornin a la universitat o vagin per primera vegada. Perquè això és molt exemplar pels nets. Jo el juny, perdona, sí. I en d'anècdota, el juny vaig anar amb el meu net... que li tenia que... va, pel seu sant, que volia unes botes de futbol, tot el que... bueno, diu, bueno, doncs avui anirem tot un dia a Barcelona, però farem el viatge turístic a Barcelona. Com que estava a la casa al Born, no?, vaig anar, vam comprar les sabates de futbol, després vam anar a la catedral, a la Basílica Santa Maria del Mar, després vaig anar a la catedral, després vam anar a dinar, ens vam prendre un xocolat, i dic, ara anirem a la universitat a veure les notes de la iaia. Doncs, pues, bueno... pues en comptes de dir nen estudia, pues jo crec que això va ser molt més efectiu, que ara la meva iaia, encara que és gran, té ganes d'aprendre, dedica temps per aprendre, i el meu net ha canviat, no? La relació que tenim, no? Pues ja no és l'avi està això d'estudiar i ha quedat lluny, sinó no, que nosaltres com avis, com persones grans, també tenim aquestes ganes de saber.
I connectes, no? Bastant, no?
I connectes.
Quantes n'has suspès, tu, iaia,
quines notes treu la iaia, no? Quines notes.
I aquesta experiència serveix, jo penso, perquè, a veure, nosaltres transmetem les coses que vivim i que pensem. A vegades no cal... que s'hagin de verbalitzar d'una manera determinada, sinó que estem dient coses, a vegades, també quan no parlem, no? O sigui, Aquesta és, penso que aquesta experiència teva tan maca i que afortunadament s'està donant molt, no? De persones que quan bueno, pues tens més temps aprofundeixes o veus altres àrees doncs, que t'havia fet il·lusió i que no havies arribat, no? Això també dona ocasió, a vegades, per parlar amb ells, de dir, escolta'm, a veure, hi ha un practicisme avui amb els estudis i amb tota la formació, no? La gent procura anar a professions, a carreres o a oficis que siguin valorades en el mercat. I que això crea una valoració de la qüestió econòmica i només aquesta, no? Bueno, és bo, doncs, que... I aquest món penso que seria més agradable, que ja ho és, però ho seria molt més si les humanitats estiguessin més a dintre de la formació de les persones.
Aquest és un tema importantíssim.
Aquells de lletres hem sortit tots a la jugular,
No, però ara quan parlaves d'això, jo crec que de compte de que és important tenir prestigi com a persones, com a avis i com a persones. I clar, té molt que... Has posat l'exemple de que tu estàs fent el màster i t'estàs formant i que has buscat les notes. Això dona prestigi, perquè... Un avi que parli només de batalletes, que ja les has
picat 500. Abuelo cebolleta, deia.
No dic cebolleta, com deia. Estaves dient cebolleta, dic, molts no saben qui és l'abuelo cebolleta.
Bueno, els que escolten Radio Estel, em sembla que sí.
No crec que massa. Però bueno, és igual. El que vull dir és que si parlem de coses ja del passat, d'històries que... Com si les coses fossin bones, com si abans eren les coses millors. Les coses no són bones per ser noves ni per ser velles. Hi ha coses bones d'ara i coses bones d'abans. I, per tant, aquesta idea de parlar de plans actuals, de temes actuals, de futur, encara que sigui del futur d'ella. Per cert, avui dia les tecnologies... Què bé et aniràs si tu fas això? Perquè, clar, abans nosaltres no estudiàvem idiomes, però, escolta, tu hauries de... Clar, estàs parlant d'idees de futur. Això dona prestigi.
Clar.
I el net s'adona i diu, home, aquesta és dels meus. Va estar parlant de coses d'actualitat. I a més s'interessa, perquè va estudiar.
Clar.
O sigui que jo crec que aquesta vessant de tenir prestigi, no només pel fet de que com que ets avi estimes el net, no, com a persona que s'interessa per les coses d'actualitat.
Sí.
I això
és molt important.
Aleshores, el prestigi és important per donar pes a tot l'altre que diguis...
Ja no dic com a avis, inclús com a pares, però dia és
això,
important també.
Això suposa altres valors, i això hauries de fer... Caram, bueno, sí, però és que m'ho diu una persona que no està m'està sempre parlant d'això.
Clar, no? Llegir.
És d'avui dia, no?
Sí, mira, fa un temps vàrem anar a una jornada que van organitzar l'Hospital de Sant Joan de Déu, que fan les coses mèdiques i també d'altres molt ben fetes, i el dedicaven, doncs, a les noves tecnologies, no? I van dir, faig una síntesi molt curta, no? Van dir, d'entrada, els que diuen noves tecnologies és perquè han nascut abans de que existissin,
perquè per ells ja no ho són, no?
Exacte.
És com la rentadora per tu, no? És una nova tecnologia,
exacte,
no?
És una cosa que te l'has trobat. Bueno, doncs, això, què és el que hem d'intentar fer? Perquè ja se sap que si comencem a retrocedir i diem, home, el meu net sap més programar, bueno, el vídeo, d'entrada ja sap, el vídeo ja ni sap que existeix, perquè ja ha passat
a la història.
Qui diu això? Diu l'ordinador, diu el televisor...
Ni el CD, quasi,
diu,
ja,
Exacte, tota una sèrie de coses que dius, escolta'm, tu, jo, ell m'ha adelantat, i és un marrec, m'ha adelantat, doncs ja m'aparto, no? Doncs que no. Nosaltres hem de fer servir les tecnologies que creiem que són pràctiques, que són moltes, i que jo estic també al·lucinat de veure com gent gran, gent que té una edat, doncs ha entrat amb aquestes tecnologies, i això és bo, això és boníssim. I deien, bueno, la conclusió de tot això, què hem de fer amb la gent aquesta que ja ens supera d'entrada i que la tendència natural seria tirar-nos enrere? No, és fer l'acompanyament, és participar amb la mesura de lo que nosaltres hem de fer servir, explicar i escoltar. I fer un acompanyament...
És valorar-ho positivament,
sí,
no? És a dir, com una oportunitat, no com algo demoníac o de dir...
No,
sinó al contrari, gaudir de les coses bones que hi ha, no? És que a vegades ens pensem que cualquier pasado fue mejor. No, lo bueno está por venir.
És a dir,
tens una oportunitat, mai a la història de la humanitat s'ha viscut com ara. Mai a la història de la humanitat persones de 60 anys, de 60, 80 anys, gràcies a Déu, estem en unes condicions immillorables. I, per tant, jo crec que hem de ser conscients d'això. Tenim que dir, podem gaudir, I ara és el temps de la gent gran, de la gent gran jove que vol aprendre i que vol estar, on ha d'estar.
I donc fer que és fantàstic tenir els avis al WhatsApp i poder comunicar-te i que ho hagin après.
I després, per exemple, a mi també una cosa que parlàvem, això del menjar, una cosa que em sorprèn. O sigui, parlem molt de noves tecnologies, però saber cuinar, el que les nostres... o sigui, que una àvia sàpiga cuinar, és el Masterchef, això té èxit.
Això sí que, no s'ho trobaran els meus nens.
No, jo com que no sé cuinar, penso que és una satisfacció. Per què? Perquè sàpiga cuinar és un gran programa de televisió i la gent jove disfruta Masterchef, disfruta. Sí. Per tant...
Que poden connectar amb l'àvia, no?
Això mateix. Mm-hmm. La recepta de l'àvia, els talents que tota persona té, l'hem de saber treure lluentor, no? Brillo, que diuen.
I abans d'acabar, tots heu parlat una mica d'aquesta formació dels avis, ja sigui el Jaume ens deia noves tecnologies, la Maria Josep ens deia que fins i tot anant a la universitat, jo també donc fer que quan estudiava Història de l'Art estava tot ple de gent gran, perquè era una carrera que potser s'havien quedat amb ganes de fer i s'hi van apuntar. Però abans d'acabar sí que m'agradaria parlar dels avis que es formen en cursos d'orientació familiar. O sigui, que m'expliquessis una mica com és que va sorgir a l'associació FER la idea de fer un COF, un curs d'orientació familiar, per avis.
Mira, en principi començaré en plan negatiu. En plan negatiu vol dir el que no és. O sigui, la idea és dir... És, ràpidament, no? Quan un fa un curs d'avis, de vegades podríem pensar, dir, bueno, aquí ens explicaran com s'han de canviar els bolquers, perquè potser avui dia es fa de forma diferent, i és bo que els nens venen... Mira, la idea és una mica fora d'això, La idea és que els avis han de viure amb autonomia la seva vida i que seran realment tindran prestigi si són persones que tenen coses que dir, i saben estar al seu lloc, i saben que quin és el seu rol, què és el que han de fer i què és el que no han de fer. I sobretot, des del punt de vista molt positiu, molt inserits en la societat, vull dir, que tenen amics, que tenen interessos, que participen amb el món actual, perquè si no el seu llenguatge no tindrà interès pels seus nens.
Una mica el que havíeu dit.
Per tant, és un curs que en el fons els diu, mira, voleu ser bons avis? Seu millor persones, amb el sentit de qualitats, no més millor persones, més bons minyons, com es diu, virtuts, piadosos, més... Bueno, això per descomptat...
Això ja s'apunten a un curs així, ja ho són, no?
Millor persones, dir, a veure, persones que tinguin més prestigi perquè tenen més coses que dir, perquè fan coses que tenen interès, perquè poden transmetre idees que interessen als seus nets. I fer això, i a més, amb grups d'avis, que entre ells, clar, el mètode d'Alfert és sempre molt participatiu, ara no és el moment d'explicar extensament, però en el fons hi ha reunions de matrimonis i allà es discuteix un tema.
És amistat, no?
Aleshores, enriqueixen, perquè possiblement arriba un moment que, pels motius que sigui, un es va distanciant dels amics, i amics de la infància, potser ja els deixa, i pels motius que sigui... Allà tenen l'oportunitat d'una mica de renovar i fer-se nous amics, veure com tenen organitzada la família. És a dir, un altre, obrir-se, en el fons, és obrir-se.
I, a més, si em permets...
Perquè el Jaume també ha donat sessions.
Perquè jo soc moderador d'un cas d'aquests. I una cosa que a mi em va agradar molt quan me la van proposar és que, a més, aquest curs d'avis és un curs de tocar molt de peus a terra. Tots ho són, però aquest no ens planteja l'avi de fa 20 anys, ens planteja l'avi d'avui, amb els panorames familiars que hi ha avui. I això pot ser una orientació molt important per gent que es troba en situacions que, bueno, temps enrere no es donaven, no dic que fossin millors ni pitjors, però que eren diferents. I aquest curs és molt realista i ens planteja situacions de les que ens trobem o ens podem trobar en el dia d'avui, no?
De tota manera, per exemple, no has concret res, no? Per exemple, trencaments dels fills, ja estan casats, trenquen coses...
Sí,
però vull dir que això, el paper dels avis aquí és fonamental. Pues perquè poden orientar, encausar, donar seguretat. I els avis i els nets pues veuen que allò no es trenca. Vull dir, mira, els pares, però hi ha uns avis allà que estan una mica com el pal de paller, no? Que aguanten.
Sí, això és veritat.
Bàsicament és això.
Molt bé, doncs.
I alhora profundir cadascú, cada grup va aprofundir en...
Cada sessió és un tema, suposo, aneu parlant. I acabem el temps de tertúlia. No sé si abans voleu afegir alguna cosa més.
però que ara els dies de Nadal, ja sé que queda un mes encara, però sempre els avis que els tinguem molt presents, si no viuen a casa, aprofitar-los per anar a veure, si viuen lluny, retrobar-nos amb els avis, perquè al final els millors records sempre són en companyia dels avis.
Són dates que...
Que és les que toquen, no?
Clàssiques d'avis.
A veure, data concreta, mes de novembre encara... Home, ens en podem recordar dels avis que ja no estan entre nosaltres, no? No és que ens en puguem en recordar, sinó que és un deure que tenim d'en recordar-nos, o sigui que encara hi som a temps, d'aquí fins que s'acabi el mes. Després també, però aquest mes específicament té aquesta connotació i crec que és bo aprofitar-la.
Sí que és veritat que sempre hi ha més visites als asils, no? Que sempre es fan Nadales i es fan més coses pensant en la gent gran, eh? Gent que està sola, potser.
Bueno, i totes les famílies tenim, gràcies a Déu, de... I cal que li dediquem temps, també. Tiets, que o parents, o...
Que estan potser sols en aquestes dates.
Sí, jo crec que això també és important tenir-ho en compte.
I potser no cal esperar Nadal,
fotografies,
no?
Fotografies.
Fotografies, que segur que el dia de les festes també es treuen. I potser ja us dic, encara que quedi un mes, després del programa dels avis, doncs aprofiteu per fer-los una trucada, enviar un missatge, i que sàpiguin que estem allí.
I simplement que els pares, de vegades... parlem aquí de vegades d'encàrrecs, no? Que facilitin... que tinc que donar-se als avis, és a dir, que els nets facin coses per als avis, no només que els avis facin coses pels nets.
Molt bé.
I perquè l'amor és donar i rebre. I si només dones, dona la sensació que, bueno, que ja val. No, no, també és bo que facin coses per l'avi. Mira, l'avi avui necessitaria que estiguessis amb ella perquè tal, que sigui... I això... Això crea un hàbit que un arriba un moment que es dona compte doncs, que és un deure, que has d'estimar l'avi i l'avi.
Molt bé. Doncs ens quedem amb aquest missatge que deia l'Aureli, de que tots fem una mica, tots aprenem els uns dels altres. Moltes gràcies per aquesta tertúlia dedicada al paper dels avis, a l'Aureli, a la Maria Josep i al Jaume.
Gràcies.
I nosaltres seguim en l'entrevista.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
A Ràdio Estel, Paraules d'Amor, un programa d'educació, família i parella.
Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor. Volverás, dije aquel día, nada tenía y tú te fuiste de mí. Has convencido que yo tenía razón. Es igual, vente conmigo, aún sigue vivo tu amor en mi corazón. Háblame de lo que has encontrado.
Doncs amb aquest tema que es diu Cuéntame, que ens trasllada una miqueta al passat, doncs comencem la darrera part del programa. És el moment de l'entrevista i avui tenim amb nosaltres a l'Isabel Viladomiu. Ella és orientadora familiar i moderadora de l'associació FERT. També psicòloga clínica i màster en bioètica. Una col·laboradora habitual de Ràdio Estel, que a més és àvia i que, per tant, ens podrà donar algunes pautes sobre el tema que avui hem parlat a la tertúlia. La tenim a l'altra banda del telèfon. Isabel Viladomiu, buenas noches.
Bona nit.
Bona nit, buenas noches. Hoy hemos hablado, hoy hemos hablado del tema de los abuelos, de si les estamos cargando demasiado de responsabilidades porque cuesta tanto conciliar trabajos, vida, con todas las tascas que tenemos, nos cuesta a veces encontrar un momento y los abuelos pues son ese soporte que nos ayuda tantísimo y a veces quizá los cargamos demasiado.
Quizá algunas veces sí, pero En mi caso, no me pueden cargar con los nietos que tengo, porque cuando empiezan a ser numerosos, realmente uno no puede. Yo digo que soy una abuela apagafuegos. Cuando ellos tienen problemas porque falta la persona, la cuidadora, o hay una enfermedad, o hay algún tema que ellos no puedan suplir, pues indudablemente siempre pueden contar con nosotros, ¿no?
O sea que en determinados momentos, cuando es urgente, sí que se necesitan los abuelos, pero para el día a día quizá tener una ayuda ya más fija.
Yo no podría en el día a día atenderlos en este momento.
Ya son muchos nietos, quizá, ¿no? Cuando tienes uno o dos es más fácil que a lo mejor si ya tienes 7, 8 nietos, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Uh-huh. Cuando el número es grande, ¿cómo repartes entonces estas fuerzas para hacer tampoco, para no hacer una discriminación tampoco entre ellos?
Entre hijos también, ¿no?
Efectivamente, porque si no caes en unos sí y los otros no, ¿no? También es difícil, pero en principio estas familias jóvenes que se están enfrentando a un momento difícil, muy difícil, yo lo reconozco. No es posible sacar casi adelante una familia con un sueldo, y encima pues está pues la responsabilidad sobre los hijos, cómo atenderlos, el trabajo, todo lo que comporta la crianza y atención de los hijos, ¿no? Pues es un momento difícil. Lo reconozco.
Sí, son jornadas muy largas, a veces no coinciden con el horario escolar y es necesario siempre una ayuda para poder trabajar los dos. Si no acaban a las 5 y tienen que alargar un poco sus jornadas laborales, la verdad que cuesta, ¿no? Y por eso
cuesta.
Se ven tantos abuelos en el parque o se ven tantos abuelos en las puertas de los colegios recogiendo a sus nietos.
Efectivamente, pero aquí en las empresas tienen que hacer. Yo supongo que muy pronto habrá un cambio de sensibilidad hacia la familia y todo lo que ella aporta, que es insustituible en el mundo y en la sociedad, ¿no? Cuando este cambio llegue a las empresas, a las madres trabajadoras, a facilitar esta conciliación familia-trabajo y los padres también, varón y mujer, los dos. Pero esto se tendrá que luchar.
Esto es otro tema, ¿no? La conciliación, la implicación, es muy complicado.
Pero bueno, los abuelos estamos detrás de esta conciliación, ¿no?
Sí.
Supliendo aquello que no pueden suplir ellos, no pueden estar.
No, una pieza clave en el rompecabezas del día a día, pues siempre son una buena ayuda. Y encima que a veces nos ayudan mucho los abuelos, a veces los jóvenes criticamos un poco que si lo consientes demasiado, que si no le compres, que si... ¿Criticamos mucho también su labor educativa?
Pues no lo sé. No creo que... Yo no oigo muchas críticas. Yo, en principio, en mi familia, que es algo numerosa, y tengo nueras y yernos, y hay un principio y es no criticar.
No criticar y ya está, ¿no?
No nos criticamos, sino va todo muchísimo mejor, ¿no? Uh-huh. Entonces supongo que sí que deben haber críticas porque todos hacemos las cosas mal y o nos excedemos o uno piensa que favorecemos a otro, pero en principio las cosas nos las decimos a la cara, pero no nos criticamos. Sí que alguna vez algún yerno o alguna nuera, pues me ha hecho algunas indicaciones.
Indicaciones, eso sí, ¿no? Porque al final el peso educativo recae en los padres.
Efectivamente, pero no se me ocurrirá ni darles chucherías antes de comer, ni romper un horario, ni cosas que como madre sabemos hacer, ¿no? Pues esto mismo es lo que tenemos que aplicar un poco en nuestros nietos, siguiendo las indicaciones de los padres. Porque no nos olvidemos que una vez han entrado, pues, si Dios quiere, pues, en la iglesia y se han comprometido en su matrimonio, los padres ya estamos en un segundo término, para todo, para todo. Si en un primer término, si necesitan esta ayuda, pero cuando ellos la... Que hay veces que sí que es verdad, quizá porque las familias ahora son más pequeñas, ¿no? Un hijo, dos hijos, la mega filla, y entonces hay como una sobreprotección de estas familias jóvenes, ¿no? que...
Muy dependientes todavía de su familia de origen, quizá, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Pero lo bueno es que ellos aprenden a volar y aprenden a volar solos. Y en el momento en que se casan ya es su esposa lo primero y su esposo lo primero. Aquí los abuelos ya...
Ya quedan en un segundo término, por lo que decías, este os apaga fuegos en caso de necesidad.
Exacto, exacto. Uh-huh. Ellos son los primeros responsables de la educación. Si hay alguna indicación de, bueno, pues esto me gustaría que lo hicieras de otra manera o si puede ser, oye, encantada, ¿no?
Claro. Siempre pueden dar consejos. Al final, la experiencia de los abuelos es casi el mejor máster de la vida, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Y desde aquí lo reivindico. Lo mejor que uno puede hacer en esta vida es la familia, amar en la familia. Y los abuelos, por eso lo somos, es una familia más grande, con gente que viene de fuera, con otras maneras de hacer, ricas, distintas pero ricas, ¿no? Uh-huh. Y conjugar todo esto es, bueno, una maravilla, ¿no? Si se consigue, si se puede hacer, que se debe hacer, es lo más importante. Es lo más importante de este mundo, la familia, este núcleo de amor tan pequeño de padre, madre y hijos, ¿no? Que se hace extensivo luego
a todo el resto de la familia, porque la realidad es que tener los abuelos cerca también es un gran beneficio, ¿no?
Claro.
Aparte de lo que nos ayuden en el día a día, aparte de la logística, todo lo que nos aportan.
Efectivamente. Tengo una hija en Estados Unidos y, bueno, gracias a Dios ahora hay el FaceTime. Y nos vemos bastante. Y otra en Pamplona, y ellas lo notan, porque la proximidad es la proximidad de vivir en la misma zona, en la misma ciudad, pues esto hace que, bueno, pues que te veas más, que puedas ayudar más, claro. Pero ellos saben igualmente que cualquier cosa que hubiera, pues nosotros estamos, ¿no?
Uh-huh. Las redes sociales sí que ayudan, ¿no? Y supongo que cuando ve a los nietos que viven lejos, pues ya no hay barreras.
Muchísimo. El chat familiar, esto es
una maravilla, ¿no?
Ellos entre los hermanos, que hay tantos, bueno, que hay dos fuera y que se comunican entre ellos y entre nosotros, un chat familiar, bueno, esto realmente aumenta el contacto,
Claro, y aunque se vean pocos, porque siempre ha pasado que a veces los abuelos han vivido en pueblos, han vivido lejos, sí. A veces los recuerdos, los mejores recuerdos de la infancia siempre van ligados a los abuelos, ¿no?
Puede ser, yo también tengo recuerdos de mis abuelos, uh-huh. Sí, es verdad, y buenos recuerdos, porque claro, los tenemos y hacemos este esfuerzo, ¿no?, que ellos noten, ¿no?, que lo que llevamos dentro del corazón, y esto no es regalar casas, cosas y...
Nada material, ¿no?
No, nada material, sino es, qué bueno, ¿no?, qué bueno que estéis aquí, qué bueno que juguemos, qué bueno que, bueno, jugamos a cartas, a ellos les encanta jugar. Hay muchas cosas, actividades que hacemos juntos.
Uh-huh. Quizá el abuelo también siempre es un chute de autoestima. A veces cuando te dicen esto de que no tienes abuela, es porque siempre te dicen cosas buenas, ¿no?
Ah, claro que sí, claro que sí. Claro, las abuelas enaltecemos, ¿no?, a todos los que queremos, ¿no? Y a mi edad te diría que esto se está haciendo como extensivo, como si mi corazón de abuela... si estuviera agrandando a muchas más personas, ¿me explico? Es como cuando yo fui madre, era como exigente, dura. Uh-huh. Tenía que sacar muchas cosas adelante y esto me comportaba muchas veces, pues, cosas que ahora, pues, bueno, me arrepiento y pido perdón, pero que podría haber hecho mejor. Y ahora soy como consiguiendo las cosas por otras vías, ¿no? Sin el enfrentamiento, por la vía del cariño, por esto va a pasar, no te preocupes, bueno, pues ayudarles a situarlas, cada cosa en su lugar, ¿no? Que al fin y al cabo lo importante es que estén y que nos apreciemos y nos queramos, ¿no?
Es una gran reflexión, ¿no? Como madre a lo mejor somos más exigentes, estamos un poco más estresadas. Y la abuela, en cambio, tiene toda la experiencia y la tranquilidad de que ya lo ha hecho.
Exacto.
Y vivirlo desde esta distancia, esta prudencia también.
Sí,
pues
sí.
Isabel Viladomiu, muchísimas gracias por la entrevista.
A vosotros.
Y la esperamos otro día aquí en Radio Estel. Ya sabemos que es colaboradora de la radio, o sea que siempre será bienvenida.
Muchísimas gracias.
Venga, un abrazo. Vosotros. Adiós. Doncs amb l'entrevista hem arribat fins al final del programa d'avui, un programa dedicat al paper dels avis en l'educació. Nosaltres ens acomiadem i us esperem aquí la setmana que ve al Paraules d'Amor, que és un programa de l'associació FERT. No hi falteu, fins dimarts.
Paraules d'Amor, un programa d'educació, família i parella.